Les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
En les últimes 11 jornades, el Sabadell només havia perdut un enfrontament, el de l'Espanyol, i competint de tu a tu a l'RCD Stadium. Ahir va arribar una altra desfeta arlequinada a Màlaga que condemna l'equip d'Antoni Dalgo a passar la seva segona setmana consecutiva dins les últimes 4 places dins la zona de descens. A l'espera del partit de l'Alcorcón d'aquest vespre contra el Mirandés, la distància és cert que només és d'un punt respecte a la permanència, que la marca un Cartagena que va plantar cara, però que va acabar perdent, afortunadament, per 2-1 al camp del líder, a Mallorca. Avui, però, el mal regust i la preocupació en clau arlequinada no ve tant per la vessant dels números. Ahir el pitjor del Màlaga-Sabadell van ser les pobres sensacions que va transmetre l'equip arlequinat a la Rosaleda. Sense fluïdesa en el joc, sense la capacitat de tenir-la al peu i sotmetre el Màlaga, perdent amb massa facilitat, només recuperada l'esfèrica, i sense pràcticament ocasions de perill al davant. Vaja, tot el contrari del que acostuma a fer el Sabadell, que és tirar cap enrere els rivals a partir de la possessió i generar arribades. Una altra cosa després ja és l'encert de cara a porteria. És cert que fins i tot a última hora, a la desesperada i acumulant peces al davant, Álvaro Vázquez va tenir les seves botes l'1-1. Però sent justos, el Màlaga va ser clarament superior ahir i del Sabadell depèn ara que això quedi en una ensopegada i prou, tot equip té dret a un partit per oblidar, o si ens hem de preocupar realment pel joc mostrat ahir. El que queda clar és que si ja era important el Castellón-Sabadell d'aquest dissabte, ara, numèricament, i també pel regust que va deixar ahir l'equip a Màlaga, aquesta importància s'ha multiplicat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Roger Benet amb l'ajuda del Toni Pacheco, quan vulgueu.
Comenta la recepció.
Tindrem el postpartit d'aquest Màlaga 2 Sabadell 0, la classificació de l'Estalpul masculí pels quarts de final de l'Eurocup de waterpolo, la derrota del Sabadell Nord a Sant Cugat o la del Creu Alta Sabadell en vol a mans del Sant Quirze.
I fora de l'hotel?
Jan Laporta és el nou president del Barcelona una altra vegada. Torna al càrrec després d'haver rebut el 53% dels vots a les eleccions dutes a terme ahir, mentre Víctor Font va obtenir-ne un 30% i Toni Freixa un 8,6. L'empat al derbi madrileny entre l'Atlético i el Real Madrid torna a obrir la Lliga. L'equip matalasser, que aquesta setmana, per cert, es posa el dia jugant contra l'Atlètic Club, és líder 3 punts per sobre del Barcelona i a 5 de l'equip de Zidane. Ahir al Wanda Metropolitano, Luis Suárez va avançar l'equip del Cholo Simeone al quart d'hora, però Benzema va fer l'1-1 definitiu al tram final. Avui a les 9 tanca jornada el Betis a la Bés, a segona divisió, el Corcón Mirandés a les 7 del vespre, a les 9 de la nit, Lugo Fuenlabrada. I el Barcelona ha guanyat la Copa d'Handbol, l'equip de Xavi Pascual es va imposar ahir a la final a la de Mar del Lleó per 27-35, que és la 8a Copa consecutiva dels blaugranes que havien eliminat en el duel català de semifinals el Freiking Granollers, tot en una copa que s'ha jugat en públic al Wizzing Center de Madrid. Finalment, l'Espart Uni Girona ha guanyat també la Copa de la Reina de Bàsquet. L'equip d'Alfred Julba va superar ahir a la final l'anfitrió al València per 10 punts, 72-62. És el primer títol de copa per les gironines.
I a les xarxes socials.
Avui, dia 8 de març, un dia per fer bandera de la causa feminista, com ho ha fet, per exemple, el Sabadell amb aquest vídeo.
Gràcies per un futbol més grande.
Gracias por un fútbol más grande.
Gracias por un fútbol grande.
Gracias por un fútbol más 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 grande.
Porque gracias a vosotras el fútbol crece día a día. Es más diverso y más apasionante.
Àngel Martínez, Jessica Rodríguez, diferents jugadors de l'inclusiu del futbol base, etc. Moltes entitats esportives de la ciutat s'han sumat també a la causa simbòlicament, canviant les imatges de perfil de les seves xarxes socials pels diferents escuts en tonalitats liles, i avui, per exemple, el Tribuna Preferent, amb el Pau Vitorí, també tindrem aquí a Ràdio Sabadell un programa especial.
De quin partit no estarem pendents?
Del Rentistas contra el Progreso, clausura uruguaià, jornada 11, partit que començarà 2:15 de la nit, hora d'aquí.
Avui celebra el seu aniversari
el director esportiu del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer.
L'enquesta.
A qui salveu de la crema en el Màlaga-Sabadell d'ahir? Voteu, com sempre, pel millor jugador arlequinat amb un tuit que inclogui l'etiqueta MVP946. Entre totes les piulades, com sempre, a finals de mes sortegem una samarreta de joc del Centre d'Esports.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Arrenca el partit a la Rosaleda, arrenca aquest Màlaga-Sabadell. Arriba el Màlaga dins l'àrea, la centrada, xut, que ha provat Joaquín. Es passeja i serà directament porteria. Calle Quintana, lateral de l'àrea gran, fa la centrada enrere. Luis Muñoz amb l'esperó, habilitat, Ramani, Macai que s'ha fet gegant. Macai que s'ha fet gegant. L'arribada del Màlaga a la contra. Ara sí, li surt bé Calle Quintana. De primera habilita Luis Muñoz. Arramani, però ha aparegut allà un gegant vestit de rosa. Comí amb Macai per evitar l'1-0. Ocasió clara, ara sí, pel Màlaga. La posa Jozabet amb cama dreta, la pilota molt passada. La rematada, Macai! Doncs la rematada no encerto a veure d'aquí cap enrere i vol ahir amb Macai per enviar-la directament a córner. L'ha tingut el Màlaga. Arriba Pierre Cornut, fa la centrada. Pierre Cornut s'enverina aquesta centrada per damunt del travesser de la porteria de Juan Soriano. Torna a buscar el de Llorca, un altre cop buscant a Pierre Cornut, jugant aquí l'un per l'altre. Bon cop d'esperó, s'habilita Pierre Cornut, la centrada. A la rematada de Gorka de primera fora. Arriba Joaquín, li vol fer l'1 contra 1 a Pierre Cornut. Joaquín s'habilita cama dreta, treu la centrada, segon pal, la rematada i gol. Doncs la rematada de Joaquín l'han deixat pensant accés. Arriba a la línia de fons, la posa al segon pal i arribant incorporant-se qui havia iniciat la jugada, Luis Muñoz, marca de cap al segon pal. Marca el Màlaga, marca Luis Muñoz, marca el capità, mitja horeta per endavant. Però tocarà remuntar pràcticament el 20 de la segona. Està perdent el Sabadell. Treu Jozabet per Joaquín, que torna a tenir sortida amb la dreta. El xut! Mora de Déu, s'ha passejat per la porteria de Macai. La passada enrere, arriba a la frontal. El xut! Fora! L'ha posat enrere Ramani. Venia de cara Jozabet. Per sort no ha trobat porteria. Talla la defensa arlequinada. Boniquet de primera. Recuperarà Luis Muñoz. Té terreny per avançar. I ho pot fendre per aquí Cristo. Arribant fins dintre, Luis Muñoz, mitja volta, amenaça el xut, fora. Ha perdonat Luis Muñoz. Talla Juan Ibiza, arriba Edgar, la posa Edgar, posa el puny, el rebot per Aron. L'acaba traient la defensa, ha posat el puny Juan Soriano. A veure Julio Martínez, que va sol, vol fer una, vol fer dos. Ve Òscar Rubio fent l'ajuda. Partit boig, ara mateix, Luis Muñoz i penal. Doncs penal, li ha robat la cartera. Luis Muñoz, Àngel Martínez, ha arribat tard el capità, agafa distància Luis Muñoz, cap a la pilota, cama dreta, el llançament i gol. Marca el Màlaga, sentencia el partit en l'afegit i no hi haurà ni centrada inicial.
Som-hi, entrem en matèria. Dilluns, dia 8 de març del 2021. Sort de la música que provoca una mica de ballaruca, perquè ahir la veritat és que el partit no va ser precisament per ballar, no va ser precisament per festejar res. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Em dius aquí en el guió, derrota dura i justa. La veritat és que el Màlaga ahir, les coses com són, a vegades és fàcil d'analitzar un partit. Quan el rival és superior a tu, és admetre que no vas estar bé i que el rival et va superar clarament.
Sí, per mi ahir l'afegit és aquest, no? Es van unir les dues coses, perquè a vegades pots tenir la sensació que el rival és superior, però que el Sabadell pot competir, competeix amb les seves armes i pot arribar a plantar cara. Poso com a exemple molt, molt, molt recent. Tires 15 dies enrere, Adri, al partit de l'RCD Stadium. Tu saps que l'Espanyol és superior, saps que l'Espanyol et fa patir i et va fer patir, però el Sabadell va estar sencer, va plantar cara, va tenir les seves poques, però alguna ocasió fins i tot per empatar aquell 1-0 final. Tot el contrari del que vam viure ahir. O sigui, ahir el Màlaga no només va ser superior, sinó que a més es va topar amb un Sabadell, al qual no li sortia res, és cert, però sobretot que es va anar desinflant, que es va anar desajustant, que es va anar desapareixent de la Rosaleda a mesura que anaven passant els minuts. De fet, jo crec que l'1-0, lluny d'esperonar, com ha passat en altres ocasions, va acabar d'enfonsar un equip que ja no estava, insisteixo, còmode damunt la gespa i que amb el gol de Luis Muñoz, amb l'1-0 de Luis Muñoz, va acabar d'anar-se'n avall.
Després parlarem dels plans d'Antonio Hidalgo. És evident que té un moment en el que sí que té una mica més la pilota, que sí que arriba amb alguna jugada, la d'Álvaro Vázquez, per exemple, al minut 89, que és la única segurament, i que no hagués fet justícia si arriba a empatar el Sabadell, tot i que també ha passat moltes altres vegades al revés, però les coses com són, el Sabadell ahir no va mereixer el puntuar a la Rosaleda. I, en certa manera, tampoc és que el Sabadell portés una velocitat de creuer, malauradament. Acabava de caure a la zona de descens, etc. Però era una única derrota, aquesta de comentaves tu ara, contra l'Espanyol en les últimes 11 jornades, i per tant semblava que com a mínim, és veritat, és una evidència que li costa horrors guanyar partits a aquest equip, però que venia molt cara la derrota, i en canvi ahir és una frenada en sec estadísticament parlant, però sobretot és una frenada en sec aquesta progressió que havia mostrat l'equip, aquesta millora, aquest bon joc que per moments sí que demostrava, i ha una paraula que per mi és clau i que molt poques vegades amb Antonio Hidalgo ha passat, que és no ser competitiu, no demostrar aquesta competitivitat.
A mi em va recordar per moments, i amb matisos, que ningú m'ho agafi allò fil per randa amb la estricta sensació, però em va recordar com a mínim en directe, i he tingut la mala sort de viure els dos en directe, al partit del Carlos Belmonte. És a dir, un partit on tu no estàs fi, on el rival, en aquell cas, va ser encara més exagerat, perquè evidentment la superioritat de l'Albacete no és tan aclaparadora com la del Màlaga, però sobretot en la qual el Sabadell va tenir fases en les quals va baixar els braços. I això sí que em preocupa més, perquè, com diem, aquest equip, quan competeix, quan dona la cara, és capaç de fer-ho davant qualsevol rival, després sortirà bé, no sortirà bé, tindrà ocasions, no en tindrà, les aprofitarà o les deixarà d'aprofitar, però pot competir. I en canvi ahir la sensació, insisteixo, contra el Màlaga és que no vas poder competir o no vas saber competir, i li posaria el mèrit al Màlaga sense voler-li treure la seva part de mèrit, en què tampoc et va sotmetre tant per una cosa de superioritat aplastant. Simplement va ser superior per mi a l'hora d'interpretar millor que tu el partit, i que tu vas estar molt poc ajustat i molt poc precís al llarg de gairebé els 90 minuts, salvant alguna excepció que en tots els partits ha d'haver-hi, evidentment.
Sí, per mi, respecte al partit del Belmonte, té dos matisos, no? Un de positiu i l'altre de negatiu. Albacete, el Sabadell té moltes oportunitats, el que passa és que el partit està trencat, o sigui, té una primera meitat, no em refereixo als primers 45 minuts, sinó una part del partit a l'inici, en el qual el Sabadell, per mi, és superior clarament a l'Albacete, té ocasions però no les materialitza, i una segona a partir dels gols que, quan es veu 3-0 avall sobretot, baixa els braços i es deixa anar. Sí, segurament amb el segon ja tens aquesta sensació. En canvi, ahir no tens ocasions, o sigui, pràcticament no generes. És veritat que hi ha xuts des de fora, la primera meitat, que està l'ocasió d'Álvaro Vázquez, però no són clamoroses com les que recordem al Belmonte. I, per contra, és que vas estar numèricament parlant viu en tot moment, perquè estaves a un gol en tot moment de poder apropar-te, però estaves tan lluny dels dominis de la porteria malaguenya, estaves amb tan poca fluïdesa en el joc, et costava tant construir. A més, el Sabadell, quan no té la pilota i quan no sotmet a partir de la possessió, pateix. I ahir li va costar moltíssim la primera, la segona passada, no sortir, de començar la jugada.
El que més em va desesperar ahir és això, no? Saber que tu estaves realment a un gol, just o injust, però només un gol, de tornar a entrar en el partit, d'empatar, de posar fins i tot, de traspassar el nerviosisme al Màlaga, i en canvi, tot i que l'escenari, com dius, era obert, perquè no t'havien sentenciat, de fet la sentència va arribar en el temps d'afegit, que ja no va donar temps a res més, és com que l'equip no era capaç d'anar a per aquest empat, no era capaç de trobar-se còmode, de fer reconduir o de fer endarrerir línies al Màlaga, ben al contrari. De fet, després de l'1-0, el Màlaga continua ofegant la sortida del centre d'esports, com diem, ahir un partit molt més rodó, evidentment, del quadre de Sergio Pellicer, d'aquests per tirar a un costat i per oblidar ràpidament del centre d'esports Sabadell, més enllà de la derrota, encara que al final els números són els que són i la derrota és igual de dolorosa aquesta que la de l'Espanyol, per dir-ho així, numèricament parlant, em refereixo, al final les sensacions van ser molt oposades.
Doncs sensacions molt diferents, les coses com són, aquestes dues derrotes, si les comparem Espanyol i Màlaga. Després també ho comentarem per sobre, però la part afortunada des d'una setmana que no és que hagi estat gens profitosa és que el Cartagena també va perdre al camp del líder a Mallorca. Per tant, la permanència a hores d'ara, un quart de tres de la tarda, està a un punt, la marca el conjunt departamental, que per cert, després ho comentem també ni que sigui una pinzellada, s'ha tornat a reforçar.
Una
és,
més, sí,
és
sí.
Increïble el tema del conjunt departamental, però al final, per moments el gol d'Àlex Arlequinat, David Forniés, feia que la jornada fos encara més negra. Va marcar, faltant 8 minuts pel final, el Mallorca el 2-1, i això permet que el Sabadell, com a mínim, dins que es troba a la zona de descens, està un puntet ara mateix de treure el cap, i a les portes d'un partit que sabíem que seria una final, però que serà amb l'aigua ben amunt, més amunt del coll ja pel Sabadell, aquest Castellón-Sabadell que tindrem dissabte, a quarts de 9 de la nit, a Castalia. La incògnita ahir era saber com valorava aquesta patacada Antonio Hidalgo, i la veritat és que, com acostuma a ser habitual en el cas del de Canovelles, no va tenir cap problema en reconèixer superioritat del rival i en admetre que ni de bon tros havia estat el dia dels seus jugadors, ni va posar una mínima excusa al que va succeir.
Mal dia, superats i sense opcions gairebé al llarg dels 90 minuts per poder haver tret alguna cosa de profit d'aquest estadi de la Rosaleda. Així podríem resumir i així sentirem. Antonio Hidalgo, així per començar.
Hem posat tot el que teníem a la banqueta i al final et desajustes i encara així hem tingut alguna situació de perill, no? La de l'Àlvaro, la jugada d'estratègia del Jon Hernández, del Jon Ibiza, perdó. Però bueno, no hem estat fins, no és un dia bo per nosaltres, donar-li mèrit al que ha fet el Màlaga, que ho ha fet molt bé. I a partir d'aquí analitzar el que hem fet avui, millorar moltíssim amb respecte a aquest partit, no oblidant el que hem fet fins ara, però està clar que avui no ha sigut un bon dia.
Doncs un dia per oblidar, deia Antonio Hidalgo, que reconeixia la superioritat del Màlaga d'aquesta forma que escoltàveu ara. Deia el tema del Cartagena, perquè estem a l'espera del que passi avui a Santo Domingo, perquè tenim a les 7 del vespre un Alcorcón mirandès que també pot acabar de trastocar la part baixa de la taula.
Podria perdre una posició el Sabadell i allunyar-se un punt més encara d'aquesta permanència, que com dius ara marca el Cartagena, a l'espera d'aquest resultat, d'aquest Alcorcón mirandès avui al Prado de Santo Domingo. El més preocupant, però, més enllà del que digui la classificació, insistim, les sensacions que va deixar ahir l'equip, fora d'estar endollat al llarg d'algun moment, la veritat és que la desconnexió va ser general, anem a dir-ho així. I
sí,
això que
ahir, per exemple, mira, el Pau em deia en antena, tu a qui tries a l'hora de l'MVP, no? Del millor jugador del Sabadell? Ahir vaig tenir problemes seriosos, jo, a l'hora de pensar. Vaig comprar el que molta gent va dir, i tampoc vull influir ara amb el vot, queden 40 minuts més o menys.
Pots influir perquè no influirà res.
No. Ever Pena va estar bé com a revulsiu.
Si aquesta era la influència que volies fer, sí.
No. Dic, des de la banqueta, és veritat que Ever Pena va donar-li una espurneta dins de la grisó de l'equip. Jo, per exemple, vaig rescatar un nom de la part defensiva a l'espera de si té o no responsabilitats en l'acció del primer gol, que és Òscar Rubio. Jo diria que la marca no és seva, que és d'Àngel, i per tant, crec que dins d'un partit grisot va estar prou bé, i llavors està Mackay, que aquí va sobresortir sobretot per deixar el 0-0 a la primera meitat.
I quan he baixat, falta una hora, ara ja falten menys minuts per tancar aquesta opció de votar per el millor jugador d'aquest MVP, et dic que Mackay va per sobre del 95% dels vots de l'audiència, o sigui, és pràcticament unànime l'elecció del porter gallec, que de totes serà segur ja ho dic, el millor jugador, el més valorat per l'audiència de Ràdio Sabadell d'aquesta 28a jornada.
És que aquí salves, no?
Sí. Del tema de la marca, és evident que el jugador que acaba rematant és el que perseguia Àngel Martínez, per dir-ho així. Un altre que queda un pèl retratat en aquesta acció és Víctor García, que no tanca.
Sí, no, i fins i tot Pierre Cornut en la centrada.
Surt caminant a la imatge, surt caminant mentre torna cap enrere en la jugada. Però bé, al final tot això no deixa de ser un joc coral on alguns poden tenir en un moment donat més responsabilitat que un altre, però tothom va quedar assenyalat. I això que, com deia també Hidalgo ahir en la roda de premsa, es va provar de totes les maneres. Els canvis tampoc és que acabessin de funcionar en un mal dia general, i això, sense acabar de donar amb la tecla per haver pogut fer alguna cosa més davant el Màlaga.
Al final busques una altra manera d'arribar a porteria contrària. Jo crec que, per molt que ho intentéssim avui, no trobem la manera de fer possessions llargues per posar el Màlaga al seu camp, i a partir d'aquí, per això es canvi, posar més peces d'atac, per poder trobar alguna opció que hem tingut, no? Però al final pensar ja només en Castelló, en recuperar la gent, descansar i pensar que, bueno, que és un partit molt important amb un rival directe, no?
La veritat és que, Sergi, ahir jo crec que, traduint una miqueta durant la retransmissió, ho vam dir, els pensaments d'Antonio Hidalgo és, ja que a través de la pilota, que és el que volem fer i és el que de normal plantegem en els partits, no ens està sortint res, com a mínim a veure si és acumulant peces al davant i posant centrades. Però és que traient la que despunxa Guru i deixa Álvaro Vázquez en el 89, que remata massa creuat, la resta és que ni així vas tenir la sensació de tirar cap enrere al Màlaga.
Va haver-hi una altra acció a pilota aturada, una falta en el temps afegit, Ibiza, no? Que em sembla que prolonga Edgar i treu amb el puny en aquest cas Soriano. Soriano. Bé, sí, però com dius, ni amb aquest sistema, però sí que és veritat que donava aquesta sensació. El que passa que això va deixar desprotegida la defensa de tal manera que entre que els jugadors van trigar més minuts dels realment imprescindibles a l'hora d'encaixar-se bé un altre cop, a l'hora de situar-se i d'interpretar el que volia el míster, i que el Màlaga ho va saber superar també, va haver-hi un moment que les coses com són. Si el Màlaga, en lloc d'esperar el minut 94 un penal, està mínimament encertat en alguna de les 3-4 que va tenir, no haguéssim arribat, anem a dir-ho així, a aquest temps extra, amb aquesta mínima possibilitat d'haver pogut empatar el partit. Per tant, insistim que no queda una altra que passar pàgina i pensar, Adri, que entrem aquesta setmana ja, ho vam anar dient al llarg de la Transmi, a l'últim terç de la temporada. Entrem en aquesta última fase, no sé si més decisiva o no.
No,
sempre,
sí,
sempre ho serà,
perquè, per calendari,
perquè és el final i d'aquí ja no hi ha més marge de maniobra, i tot plegat davant un rival directe que ve d'empatar, a més d'aconseguir un punt d'aquells teòricament inesperat a Butarque davant el Club Deportivo Leganés, que està lluitant a la part alta de la classificació. Evidentment parlem del Castellón, encara que també et dic que entre la parròquia arlequinada, sobretot dins de vestidor i cos tècnic, preocupava poc ahir el que hagués aconseguit o no el Castellón. Prou problemes té el Sabadell ara mateix en pensar en ell mateix i en com revertir aquesta situació, com reaccionar i com sobreposar-se a aquests últims resultats, tenint en compte el d'ahir, a més, amb aquesta mala sensació, aquest mal cos que ens va deixar el partit del Centre d'Esports Sabadell, i conscients, sobretot, que de cara a aquest tram final de la temporada, Adri, s'ha de guanyar, s'ha de sumar de 3 en 3, i ho afegia Antonio Hidalgo amb un punt de vehemència, i s'ha de fer des de ja, des d'aquest dissabte.
Està molt clar que hem de guanyar partits i hem de començar ja, perquè el que ha passat avui pot passar, no? Perquè hi ha dies que estàs millor i que el rival és millor que tu, no fas un bon partit, provocat pel rival, però les situacions que havien passat abans de treure aquestes victòries que hem merescut però no han arribat, hi ha dies que no ho mereixes, com avui. Per això és molt important aconseguir victòries, i ha de ser dissabte que ve.
Deies el tema de l'últim terç de la competició. Ahir fèiem números amb un matís, demà hi aprofundirem, però al final dèiem que si la Lliga té 42 jornades, són 14, 14 i 14, aquests tres terços del campionat. Deia jo que són 10 punts en els primers i 17 en els segons. És veritat que hi ha un matís, això és l'ordre cronològic. Si agafes els primers 14 partits, són 10 punts. Si agafes les jornades, com que la jornada contra l'Alcorcón es va posposar per aquell famós cas dels falsos positius, doncs es va jugar més tard del que tocaria, serien 11 punts en el primer tram i 16 després. Demà insisteixo que en parlarem més. Però és evident que agafant els números et surt en positiu. O sigui, si tu continues amb aquesta progressió, ja no et dic que facis 6 o 7 punts una altra vegada més en l'últim terç, però a poc que estiguis al voltant dels 20 punts aproximadament en els 42 que queden, tens moltes opcions de salvar-te. Ara, clar, has de fer gairebé la meitat dels punts que queden de Lliga, i al final, no sé si coincideixes amb mi que les properes jornades seran les que marcaran una miqueta si el que va succeir ahir és el típic partit tonto que tot equip té, perquè al final sempre tens al llarg d'una temporada un partit que després te'n recordes de dir és que no ens va sortir res, és que va ser per oblidar, etc. O si realment ens hem de preocupar més del que tocaria amb aquesta patacada.
Per mi estem en un dels moments complicats de la temporada. O sigui, la sensació que transmet l'equip no és la millor. No veig tant un accident al d'ahir, tot i que fos un mal partit en línies generals, però em preocupa, per exemple, aquestes quatre jornades sense veure porteria. Em preocupa que hagis pogut perdre, a més, aquest punt d'instint de supervivència, de saber que tot ha d'anar fluid, tot ha d'anar ben regit perquè tinguis opcions en partits on potser, d'entrada, sobre el paper, no tocaria tenir-ne cap ni una. I sobretot el que més em preocupa és aquesta confirmació d'un fet que potser hem de tenir més que assimilat i assumit, que és aquest equip, quan competeix, pot tenir opcions de fer alguna cosa. El dia que no competeix o que els braços li cauen de cop, és evident que no està a l'altura del que és la categoria. I per mi ahir va ser un d'aquests enfrontaments on el Sabadell no va estar a l'altura del que requereix la Lliga Smartbank, sigui el Màlaga el que tinguis davant, o si et dona per tenir un partit com el d'ahir, el Castellón de torn també et pot passar per sobre si tu no plantes mínimament la mínima batalla, per dir-ho així.
A més, sembla que l'equip de Juan Carlos Garrido ha reaccionat en les últimes setmanes. Ahir el Sabadell va tornar amb vol charter només a acabar el partit, de Màlaga cap aquí. Avui, com ha anat el dia?
Avui, entrenament de recuperació, que diuen, no? De recuperació al Car de Sant Cugat, i per tant, setmana d'aquelles que podríem titllar...
Normal, rutinària.
Avui entrenament, demà hi haurà la jornada de descans i a partir de dimecres, dijous, divendres, a pensar en aquest partit de dissabte, aprofitant que el desplaçament és relativament còmode, que serà amb autocar i en poques hores per anar fins a Castellà i enfrontar-te al Club Deportivo Castellón.
Serà dissabte, tindrem tota la setmana per endavant per poder parlar com toca d'aquest nou duel directe. Sembla que estem condemnats a viure partits directes, sigui per la part alta o sigui per la part baixa de la classificació amb el Club Deportivo Castellón, amb aquestes vides paral·leles que tenim últimament. Però abans de tot això, com és habitual els dilluns o els dies de postpartit, tenim també l'abecedari, que avui ens ha deixat el Sergi Parc amb la veu de la Mireia Sanz. Aquest és el resultat.
L'abecedari arlequinat. S.
De stand-by, aixecat el compte golejador del centre d'esports que no marca des del penal transformat per Stoikov davant del Saragossa. Això són 289 minuts oficials, més tots els afegits. És a dir, 5 hores sense veure porteria. Ahir, poc perill, poques ocasions i pas enrere.
S.
De sublimació, així s'anomena el canvi d'estat d'una matèria de sòlid a gasós. Que el Sabadell havia guanyat solidesa i que s'havia convertit en un equip molt complicat de superar és una evidència, però massa empat com per escapar-se de baix. Aquesta fortalesa s'esvaeix ara que les bones sensacions han baixat i compta amb el balanç, una victòria en les últimes 9 jornades, l'aconseguida a Les Palmes jugant 1 hora contra 10.
T.
De temperament, en calent, un pot dir coses de les quals es pot penedir quan la sang deixa de bullir. Li va passar ahir a Antonio Hidalgo, que va rectificar en roda de premsa després de tenir una enganxada amb Sergio Pellicer, però ha passat també a les xarxes per part del sector més crític de l'afició. Totes les opinions són lícites, però les que duen reflexió al darrere tenen més credibilitat.
T.
De tremolor de cames en el Castellón-Sabadell de dissabte. Partit només per a valents i que qui sàpiga millor controlar els nervis tindrà molt guanyat. Que cadascú etiqueti el partit com vulgui, però la realitat és que ja s'ha arribat al segon terç del campionat, que s'enfronten dos equips en zona de descens i que la victòria vindrà acompanyada per la baraix.
Moltes coses en joc. Per tant, a partir de 8:45 a Castalia dissabte, en aquest partit que serà el primer després de l'empat de Néstor Querol a la Nova Creu Alta a última hora de la primera volta. Ara anem a la T de temperament, amb tot el que va succeir, sobretot en el postpartit, només acabar el partit, vaja, però gairebé 300 minuts sense veure porteria. És que, clar, així és impossible.
Per mi és la part, o una de les parts realment preocupants. Feia menció just abans d'escoltar aquest ABC i és el que et dic, em preocupa aquesta carència de gol, que és evident que l'equip ha tingut al llarg de tota la temporada, en alguns moments més que d'altres, però, clar, al final, aquestes quatre jornades consecutives sense veure porteria va minvant la moral. Dèiem la setmana passada, ara fa una setmana parlàvem en aquest hotel suís del penal malbaratat, anem a dir-ho així, per Edgar Hernández, que segurament podria haver canviat tot el que puguem dir a partir d'ara. Però quan estàs en aquest moment preocupant o quan les coses no t'acaben de sortir, és precisament per coses com aquesta, perquè quan ho mereixes no ho tens I, evidentment, quan no t'ho mereixes, difícilment, no és impossible perquè el futbol té aquestes coses, però difícilment, quan no mereixes premi, difícilment arriba alguna cosa de profit.
Dèiem, la té de temperament per tot el que vam veure, només escoltar el xiulet final del partit d'Ortiz Arias. Recordem, per si algú anava una mica perdut, quan creuem just a l'equador del programa, 2:45, acaba el partit, Antonio Hidalgo i Sergio Pellicer, els dos entrenadors, van xerrant, i alguna cosa que diu Antonio Hidalgo no acaba de convèncer gens al de Nules, a l'entrenador de l'equip malagueny, perquè surt disparat una altra vegada cap a Hidalgo fins al punt que l'han de frenar, que l'han de separar, perquè algun comentari d'Hidalgo no va agradar gens a Pellicer. Després, en l'ordre habitual, primer el de fora i després el de casa, en roda de premsa va sortir el tema, Hidalgo ho va explicar, va dir... Segurament tingui més culpa jo que ell del que ha succeït i són coses de futbol que queden allà, però si he d'assumir la responsabilitat, segurament la tinc molt més jo que no pas ell. Després també Pellicer va dir la seva.
I va normalitzar o va tranquil·litzar o va relativitzar el que havia succeït. Anem a sentir-lo primer al tècnic castellonenc del Màlaga, perquè insisteixo que sorprèn la reflexió. És veritat que havien passat ja alguns minuts, però sorprèn la reacció que va tenir damunt la gespa respecte a les paraules que sentim en roda de premsa.
Lo que queda en el campo se queda en el campo y sobre todo yo entiendo perfectamente todas las situaciones porque nosotros lo vivíamos el año pasado cuando un equipo está en estas situaciones y sobre todo el nivel de tensión, ¿no? Ahí está, de acuerdo, y sobre todo desearle todo lo mejor a él y al Sabadell, porque yo creo que es un jugador que ha sido historia aquí y se queda ahí, ¿eh? Todo lo demás, bueno, me ha pedido disculpas y yo también, si alguna vez pues he podido reaccionar de una forma que no era adecuada también, pero se queda ahí y mis máximos respetos tanto a Antonio como al Sabadell.
Doncs es queda aquí, oblidat queda. Antonio Hidalgo, de fet, va arribar a dir que Pellicer és l'entrenador que necessita per ara i pel futur al Màlaga.
Per cert, que dintre de tot aquest enrenou que es va viure damunt la gespa, després en algun moment de tensió també a l'entrada del que és el túnel de vestidors, des de l'expedició Arlequinada, i no donarem noms, ens apunten que més enllà de l'actuació o de la reacció a les possibles paraules, o gairebé segures paraules d'Antonio Hidalgo que no van agradar a Sergio Pellicer, hi ha un integrant que algú identifica com a director esportiu del Màlaga, i si no, de l'estaf d'aquesta direcció esportiva del Màlaga, que va proferir insults bastant més greus, anem a dir-ho així, cap a Antonio Hidalgo i cap a l'expedició Arlequinada, que no pas la reacció, i més ara sentint-ho tan calmat, que va poder tenir Sergio Pellicer en un moment donat. Però bé, aquestes coses d'atenció que potser sorprenen perquè el partit va acabar molt clar per l'equip de casa, que potser podria haver allò relativitzat, sí, sí, més la festa, però bé, en tot cas, els nervis a flor de pell i la tensió a flor de pell també en aquest tram final de la temporada. Em sembla que malauradament ens haurem d'anar acostumant a que això es repeteixi, no dic el tema d'aquesta virulència a la gespa, però sí moments de tensió a un costat i a l'altre.
Abans de preguntar-te pels últims partits de la jornada 28, Yacouba Koulibaly. O sigui que aquí els noms propis, els fitxatges, continuen caient, tot i estar tancat ja el mercat de fitxatges. Recordem que fa un parell de dies es confirmava la de Jonathan Soriano al Club Deportivo Castellón, el proper rival del Sabadell. Ho comentàvem ahir en directe, gairebé a aquesta hora, en la Transmi, en el Sabadell en joc. No és el Castellón qui es reforça amb Koulibaly, sinó que és el Cartagena. Ell és un lateral esquerre, és de Burkina Faso, arriba lliure després d'haver rescindit amb Le Havre, amb l'equip francès on havia estat jugant la primera meitat de la temporada, però les coses com són. O sigui, el Màlaga és veritat que al principi va haver de tirar molt de gent jove, gent de la casa, i que ha ocupat un munt de fitxes aquesta temporada, però jo crec que aquí el rècord se l'endurà segur al Cartagena. Entre la neteja que ha fet i les gairebé dues plantilles que porta entre estiu i hivern, és que és impressionant, és que no deixen de fitxar.
Sí, sí, no, són dos equips gairebé al complet, els que ha pogut fer ja l'equip departamental, i com dius, no deixa de ser sorprenent que continuï, un, tenint fitxes lliures, i dos, que les vagi ocupant a mesura que es van avançant les jornades. Veurem com li surt. De moment, tampoc és que la reacció estigui sent espaterrant, ni molt menys. De fet, com diem, el resultat d'aquesta setmana fa que sigui ara mateix ja el Cartagena qui marca aquesta permanència, i que depenent com vagi el partit famós aquest que hem comentat ja entre l'Alcorcón i el Mirandés, podria ser que el Cartagena caigués, de fet, a les places de descens directe un altre cop.
Doncs recorda'm, si vols, el tram final de jornada, perquè avui tindrem doble ració I home, veient els nervis que hi ha a l'Anxo Carro, potser hem de mirar de reull també el que succeeix a Lugo i no només al Corcón, no?
Molta atenció a l'Alcorcón mirandès a les 7 del vespre, com dius, potser no tanta, però que no perdin massa de vista per terres gallegues com va la història. Avui Luis César a casa i davant el Fuenlabrada, és a dir, Lugo Fuenlabrada a les 9 de la nit per tancar aquesta 28a jornada del campionat de la Lliga Smartbank.
I pel que fa a la 29a, el Sabadell no obre el foc, sinó que anem en un horari, podríem dir que es nota que és un duel directe, per allò de tenir un horari mig normalet i no estar despenjat el divendres, el dilluns, ni a les dues del migdia.
Dissabte vespre nit, a 2:15 de nou, a Castàlia, Club Deportivo Castellón Sabadell, des de mitja hora abans, com sempre, de la sintonia del Sabadell en joc, aquí a Ràdio Sabadell.
Plaça coneguda, plaça on hem festejat victòria. Recordeu el gol d'Adri Cuevas, a segona B, per quan el Sabadell encara no sabia que s'havia de, parlant malament, emmerdar en el tram final de Lliga. El gol també de l'Aleix Coc per guanyar a segona B també, però en aquell cas amb el duel directe per la lluita pel lideratge. Tant de bo que arribi una tercerada consecutiva, més igual qui sigui qui marqui, però que guanyi el partit del Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, continuem parlant de futbol, això sí, anem a la primera catalana perquè el Sabadell Nord encara no ha aconseguit estrenar el caseller de victòries en aquesta, podríem dir, atropellada temporada que està vivint l'equip de Can Oriac a primera catalana. Entre les dues jornades disputades a l'octubre i les dues de la represa de la competició, els de la zona nord han pogut sumar tot just dos puntets. Cap botí van poder rescatar els homes de Pablo Becerril dissabte de Sant Cugat, malgrat mereixer segurament alguna cosa més. Pel tècnic, el 2-0 final contra el Sant Cugat no fa justícia al que es va veure al terreny de joc. Pablo Becerril.
Nosaltres vam parlar que el partit estava molt igualat, jo crec que ha sigut un partit d'empat clarament, perquè els dos equips que hem fet un molt bon partit, quan ha arribat el gol en contra crec que és el millor moment en què estàvem. Bueno, al final el futbol són això, dues accions puntuals, han caigut del seu costat, tinc els meus dubtes de que vulgués xutar a porta. Bueno, són coses que passen. Un cop cauen d'una part, esperem que un altre cop caigui de la nostra, i la veritat és que estic satisfet amb el partit que hem fet. Contra un dels millors equips de la categoria, jugar molt bé, i crec que hem estat molt bé, crec que hem fet el suficient com per mínim no perdre.
Comentava aquesta acció del primer gol ara Pablo Becerril, el gol del Sant Cugat, l'1-0, va ser una falta lateral molt llunyana, que es va enverinar i que va acabar superant el porter Uri Vives, i el segon a la sortida d'un córner. Els arlequinats van tenir l'opció ja a les acaballes de retallar diferències, però Edgar va fallar des del punt de penal, gairebé com en el cas del Sabadell una setmana abans. El Sabadell Nord també va veure com se li va anul·lar un gol de forma incomprensible, ja amb 2-0 en el marcador, quan l'àrbitre va assenyalar una falta inexistent sobre el porter dels Sant Cugatencs, a qui senzillament se li va escapar la pilota de les mans. L'arbitratge no va agradar gens al cos tècnic, ni tampoc al panorama que presentaven les graderies del municipal Jaume Tubau. De fet, l'inici de partit es va endarrerir perquè el col·legiat va demanar que es buidessin per la presència exagerada de persones en un xoc que, evidentment, havia de ser a porta tancada. Becerril també ha dit la seva en aquesta polèmica.
Igual fem una porta tancada com la que hi ha hagut avui a Sant Cugat, que era una porta tancada amb 150 persones dintre del camp. A mi m'han dit a l'entrada que només podien entrar tres directius, que havien fet una llista molt llarga, i he vist el camp 100 i escaig persones. He vist entrar nòvies, que les veig sortir ara, nòvies de jugadors. Suposo que en aquesta instrucció de porta tancada només directius, doncs hi ha moltes nòvies sent directives.
Doncs queda prou clar, a l'hora d'explicar-se a Pablo Becerril. Al final aquesta derrota deixa el Sabadell Nord en penúltim del grup UB, dels subgrups UB de primera catalana, és a dir, en zona de descens ara mateix. Després del partit, el Sergi Parc, present també a Sant Cugat, va xerrar amb el capità dels arlequinats, Carlos Silva.
Amb el Carlos Silva, el capità del Sabadell Nord, Carlos, com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Imagino que una mica frustrant, no?, després d'aquesta derrota per 2-0 aquí a Sant Cugat. És el que estàvem comentant ara, que realment el primer gol d'ells ha vingut quan vosaltres millor estàveu. Jo diria que en el vostre moment més àlgid, quan s'olorava que si havia d'arribar un gol havia de ser per part vostra, i ha vingut el seu gol de falta, un gol realment pràcticament des de tres quarts de camp, molt llunyà, que ha acabat entrant, i aquí s'ha trencat el partit.
Sí, lo que pensábamos, que va ser una primera parte un poco igualada. Ellos habían tenido un tiro al palo, pero sin peligro. y nosotros hemos trabajado muy bien la estrategia y hemos tenido 4 o 5 ocasiones, creo yo, que claras para poder poner delante, pero bueno, la primera parte muy igualada. Y la segunda parte hemos salido muy enchufados, muy bien preparado el equipo, y lo que tú bien dices, hemos tenido el primer pensamiento que venía sería el primer gol, sería nuestro. Y se planta con un balón, una falta lateral a 3/4 y la mete a la escuadra. Pero bueno, te quedas con una cara de tonto, quieres seguir trabajando y cuando menos te lo esperas te meten el segundo ya. Y ahí el equipo ya cambia el chip también, luego nos pitan un penalti, fallamos un penalti. Nos sale un gol claro para mi punto de vista, que creo que ha sido gol. Pero bueno, mosqueado, la verdad que es muy mosqueado ahora mismo.
Ara bé, és veritat que derrota, però per joc, no sé si es poden extreure conclusions positives de cara al futur.
Sí, claro, sí, sabemos todo que si seguimos esta línea es la línea que nos dará los 3 puntos. Pero claro, también necesita el equipo ya una victoria y eso es muy importante para la confianza del equipo. Pero seguramente que siguiendo esta línea vendrán los resultados porque es muy buen grupo, la gente lo deja todo en el campo y solo nos falta esa poca de suerte que falta a veces en el fútbol para intentar conseguir los 3 puntos.
Realment avui el Sabadell Nord ha merescut una mica més, però també hi ha hagut un altre factor, el de l'arbitratge, que no ha agradat gaire. És veritat que ho heu dit d'un penal, però quan ja anàveu 2-0 avall, a les acaballes, sobretot em quedo amb aquella jugada en la qual el seu porter se li ha escapat la pilota, ha acabat amb gol, realment se li ha escapat la pilota, no hi havia falta i l'àrbitre ha xiulat falta. No sé com us heu quedat, sobretot en aquella jugada.
Sí, yo he hablado con el árbitro al final del partido y se lo he dicho, digo, es una jugada que es un balón bombeado, el portero salta solo y se le escapa el balón y la coge mi compañero y acaba en gol y me dice que la había empujado. Bueno, la verdad que nos ha frustrado mucho esa jugada y sobre todo en la primera parte creo que había un penalti muy claro a Isaac y ahí también se ha hecho un poco el loco y es verdad, ha sido un poco el arbitraje un poco complicado.
Però cinc cap de setmana jugueu a Can Urià. Carlos, feien comptes, i a més ara feia temps que no ens veiem, perquè clar, amb l'aturada de la competició, quan va començar la temporada no ho podeu guanyar a casa, i és que el Sabadell Nord no guanya des del 17 de novembre del 2019, massa temps, aquesta ratxa s'ha d'acabar.
Sí, sí, hoy veníamos con la plena confianza de ganar aquí en Sant Cugat, y más que veníamos de 2 partidos, acabando antes de la pandemia en la Guinagüeta, hicimos un buen partido con un empate, la semana pasada arranquemos después de tanto tiempo y hicimos un buen partido contra Mataró, que sabemos que es el Barça de esta categoría. Y hoy veníamos plenamente confiados de que íbamos a sacar la victoria. Pero bueno, lo que te he dicho bien antes, que cuando mejor está el equipo, te meten un gol para mí demasiado fácil, un gol muy tonto, y ahí te entran las dudas, gente joven, tenemos mucha gente joven, le entran los nervios. Y bueno, acabar ya esta semana, olvidarlo a partir de mañana, hoy hemos quedado como cualquiera y a partir de mañana pensar ya en el siguiente partido.
Doncs Carlos, tant de bo que arribi la victòria a Can Urià el pròxim cap de setmana, que ja toca després de tant de temps. Carlos, a seguir, gràcies.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Hotel Suís.
A Sant Cugat, per cert, va ser el darrer partit dels germans Marc i Sergi Martí amb la samarreta del Sabadell Nord, tot i que aquest últim es va quedar sense jugar. Tots dos han decidit posar punt i final a la seva etapa a Can Urià i s'han acomiadat amb una carta d'agraïment al club, als companys i a l'afició. El mateix compte oficial del Sabadell Nord els ha respost amb el següent missatge: gràcies per tot el que ens heu donat a canvi de tota l'estima i el bon ambient que hem pogut donar-vos. Persones i jugadors com vosaltres han fet d'aquest club un club familiar. Us desitgem el millor tant en l'àmbit personal com en l'esportiu. I sabeu que això no és un adeu, és un fins aviat. Durant aquesta setmana podem parlar també amb els dos bessons, amb el Marc i el Sergi, per explicar una miqueta els motius i el futur que tenen per davant els dos jugadors, els migcampistes, fins ara, al Sabadell Nord. Una aturada per la publicitat. A la tornada hem de parlar de la classificació de l'Estalpul Natació Sabadell per quarts de final de l'Eurocat de Waterpolo.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, la millor notícia del cap de setmana, sense cap mena de dubte, l'esport sabadellenc, ha estat la classificació de l'Hostalpool Natació Sabadell pels quarts de final de l'Eurocup masculina de waterpolo. Pau Vituri, home de waterpolo, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
L'equip de Quim Colet va esvair qualsevol dubte generat a la prèvia amb l'empat a 9 i va eliminar el Mediterrani a l'escenari neutral de la piscina de Sant Jordi. Ja havíem explicat el perquè en la prèvia del partit, amb una victòria contundent, 6 a 17.
Sí, no cal tornar a repetir tot aquest enrenou que va haver-hi a la prèvia. Al final es va jugar a piscina coberta i, vaja, partit molt plàcid pels de Quim Colet, una actuació molt dominant des del minut 1 de partit, molt més encertats en el tram inicial, en els primers compassos, molt més intensos també en defensa. De fet, el marcador, els parcials ja ho diu tot, eh? El primer quart era de 2 a 6, el descans de 3 a 10. Per tant, el descans ja havien marcat més gols que en tot el partit d'anada. Partit resolt, eliminatòria resolta, una actuació molt coral, a més, difícil quedar-nos allò amb només un jugador, un waterpolista, dels de Quim Colet. Ens hem quedat avui amb la López Escribano, perquè era amb qui parlàvem al final del partit. Va ser juntament amb Fran Valera el màxim anotador amb 4 dianes.
Veníamos jugando dos partidos, además en casa, que no estamos teniendo un juego fluido. Como creo que deberíamos jugar, que es con mucha contra, siempre incisivos, llegando a 2 metros, intentar exprimir al rival. Y hemos venido con esa premisa de venir aquí desde el primer momento, salir a tope en cada jugada después de cada defensa para intentar romper el partido lo antes posible.
Doncs van trencar el partit ràpid, o sigui que van tenir una classificació, podríem dir, que relativament tranquil·la pels quarts de final de l'Eurocup. Demà al matí serà el sorteig a Suïssa, a Nyon, a les oficines de la LEN. I va, ja que has posat les coses difícils aquest matí a la gent del cafè de la ràdio, si us plau, quins són els possibles rivals de l'Hostalpool en aquesta següent ronda de l'Eurocup?
Estan tremolant per dimecres quan hagin d'explicar qui és el rival.
Jo demano, si pot ser un d'ells, un de Cerdi, l'Estrella Roja, a veure si li diem sí. Cervena Svesda en comptes d'Estrella Roja.
Han demanat l'Estrella Roja o el Dinamo de Moscou. No, fora conyes. Segur per ser Adri, que serà la primera vegada que l'Hostalpool viatgi aquesta temporada fora del territori, perquè recordem que la fase prèvia es va jugar a les instal·lacions de Can Llong i la tornada s'ha jugat a Barcelona. Per tant, és el desplaçament més llarg que han hagut de fer en aquesta Eurocup. Apunta possibles rivals perquè n'hi ha de... Evidentment queden ja 8 i tots són durs, eh?
Però bastant clàssics, no? De llocs d'aquells que dius, ostres, és que són places hiperconegudes en el món de l'handbol.
Sí, si toca un hongarès serà o l'OSC de Budapest o el Zolnok. Rivals duríssims. El Mladost croata, que és un altre també dels cocos d'aquests quarts de final. Hi ha el Buliakmeni grec, el Dinamo de Moscou rus.
Seria un altre cop jugar contra el mateix equip que va passar per aquí, que es va classificar com a segona a la lligueta jugada a Can Llong.
Un partit que va costar, per ser aquell del Dinamo. I després, dos serbis. L'Estrella Roja, com deies tu, i el Radnitsky, que s'ha classificat sense haver de jugar aquests vuitens de final.
Cas curiós, eh?
Cas molt curiós. Per què? Havia de jugar a Estrasburg, a França, aquesta tornada dels vuitens, amb un avantatge d'un gol del partit d'anada. Però l'Estrasburg no va passar els PCR previs a 48 hores del partit. I no només això, en la vigília es van anunciar 4 positius a l'equip francès, amb la qual cosa li han posat fàcil a l'Alen per desqualificar-lo.
Sí,
0 a 10, victòria del Radnitsky en aquest cas, i serà un dels possibles rivals de l'equip de Quim Colet. Per tant, 2 hongaresos, un croat, un grec, un rus i 2 serbis. Demà sortirem de dubtes. A la plantilla, segons apuntava en aquest cas López Escribano, no hi ha preferències.
Ahora los equipos ya son de mucho nivel, hay equipos que podrían estar incluso jugando en Champions. No sabemos cuándo va a ser el sorteo, pero creemos que será pronto porque la semana que viene ya tenemos que jugar, así que a ver qué nos depara el sorteo.
Estarem pendents d'aquest sorteig, insistim, demà al matí, no hi ha horari, en algun moment del matí.
Clàssic també de l'Alen.
Sí, de la pel·lícula, doncs coneixerem el rival de l'Astral Pool. El que està clar, Adri, és que veient el partit de tornada, l'equip ha guanyat fons d'armari, ja va passar l'anada, eh? Tenia una miqueta més de relleu a la banqueta, en aquest cas, Quim Colet. Recordem que un dels contratemps d'aquesta temporada ha estat la retirada prematura de Borja Fenoy a mitja temporada, i el seu substitut va jugar el dissabte el seu segon partit amb el casquet de l'Astral Pool.
No és un altre que Guido Martino, que el Natació Sabadell ja el tenia lligat, i amb qui el Pau Vituri, després del partit de la piscina Sant Jordi, va tenir aquesta conversa.
Som-hi, al costat del Guido Martino. Guido, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, buenas tardes, com estan?
Felicitats per aquesta classificació en un partit molt bo de l'equip, no?
Gracias, antes que nada, y la verdad que sí, un partido donde fuimos muy sólidos, tanto en ataque como en defensa, y era un poco la idea, ¿no? Venir a ganar, pero también dejar una buena imagen y revertir un poco lo que había sido la semana pasada.
Al final venim també d'un parell de partits de dubtes, TNB, l'anada contra el Medi. Avui s'ha fet un cop sobre la taula, un cop d'autoritat, de dir, estem nosaltres aquí també.
Sí, 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 sin duda, como te digo, era eso también, era ganar, pero también devolvernos la confianza que teníamos a principio y demostrar la autoridad y la presencia que tuvimos que tener el fin de semana pasado y no pudimos, y bueno, por suerte hoy lo pudimos hacer.
Tu portes dos partits, tot just aquí. Deixa'm preguntar-te per les sensacions pròpies d'haver hagut de venir amb la temporada ja començada i haver-te de reincorporar l'equip allò a marxes forçades.
Sí, bueno, no es fácil, arrancar en la segunda parte de la competencia, incluso hasta ya empezada la segunda parte, pero bueno, gracias a los compañeros y a todo el equipo me lo hicieron más fácil, más llevadero, y me pude adaptar o me estoy adaptando un poco más rápido de lo que pensaba.
Moltes diferències entre l'equip de l'any passat i el d'aquest any, amb la plantilla que hi havia, que tu formaves part ara fa un any, i la plantilla que hi ha avui dia?
Sí, 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 muchas diferencias. En mi opinión, dos plantillas muy buenas, pero bueno, en este caso con características diferentes, con diferentes jugadores, algunos cambios, pero bueno, la esencia tratamos de que sea la misma y de mantenerla.
Alguna preferència pels quarts de final? Sé que encara falta per aquesta hora, falten per decidir algunes eliminatòries, eh? El que és pràcticament segur és que us tocarà viatjar per Europa. Alguna preferència?
No, la verdad que como te digo, tenemos que seguir consolidándonos nosotros mismos, prepararnos de la mejor manera. Próxima semana tenemos Copa del Rey y va a ser importante también que lo podamos trabajar bien. Y bueno, el equipo que venga le plantaremos cara como hacemos siempre y mostraremos nuestra presencia.
I l'última, Guido. La setmana que ve, com deies, Copa del Rei. El quadre, l'inici podríem dir que heu tingut sort amb aquest inici contra el Catalunya, tot i que s'han de guanyar tots els partits, evidentment, però aquí sí que el semifinal, si tot va com ha d'anar, segurament ens depararà un Barceloneta Astral Pool a les semifinals, no?
La verdad que sí. Va a ser un cuadro difícil, pero bueno, primero está el Cataluña, no se gana ningún partido antes de jugarlo. Tienen una gran plantilla y compiten muy bien, así que pensamos primero en el Cataluña, en ganarles a ellos y después veremos qué viene.
Guido Martino, felicitats per la victòria d'avui, per la classificació i també per la teva tornada aquí a Sabadell. Que vagi bé.
Muchas gracias, que vaya bien. Buenas noches.
Això pel que fa al masculí, que ara li toca, com escoltàveu, la Copa del Rei. Divendres a un quart de dues debutarà contra el Catalunya. El femení, per la seva part, feia un breu parèntesi a l'Eurolliga per disputar l'inici de la segona fase de la Divisió d'Honor, i les de David Palma Pau van començar amb victòria 13-7 a Can Llong.
Sí, un triomf treballat, va costar arrencar. Més de 5 minuts van trigar les sabadellenques a obrir el marcador. De fet, al descans l'avantatge era de només 2 gols, però a la tercera part va canviar la pel·lícula. Hem parlat amb la Ruterinho, la waterpolista sabadellenca, que ha explicat els motius de per què va costar arrencar tant en aquest partit contra el Sant Andreu.
Portem com moltes setmanes, no?, amb un requeriment tan físic com sobretot també psicològic d'una tensió del nostre 100% en cada cosa que fem, en cada partit, i sabem que els de Lliga no són menys que els de Champions. Llavors, sí, és una mica difícil de dir, vale, hem acabat el de Champions, podem parar una mica? No, ens ve el de Lliga, saps? Llavors és com un requeriment molt exigent, diguéssim, psicològicament, d'estar bueno, portem bastantes setmanes ja d'estar al 100% en cada cap de setmana.
Doncs la càrrega mental que apuntava Rutariño com a conseqüència de per què va costar aquest partit contra les andarauenques. Següent parada de l'Astralpool, l'Eurolliga, tornada de quarts de final al Pireu contra Olympiacos. Si recordes, Adri, ara mateix ens trobem en el punt de fa tot just un any.
Sí, quan es va suspendre tot, no?
Correcte. Havien de viatjar a Catània, en aquest cas a Itàlia, per jugar els quarts de final contra l'Horizonte. Ara han de viatjar a Atenes per jugar al Pireu, per defensar aquesta renda de dos gols, i li hem comentat a la Ruth precisament aquesta circumstància, el fet de trobar-se en el mateix punt que ara fa tot just un any.
Jo a vegades em paro a pensar i dic, ostres, que fort, no? Que bueno, és que en qüestió d'un any, pam, ha canviat tot, i sí, jo també toco et fusta quan ho has dit tu, espero que sí que puguem anar, jo crec que sí, que ho estan fent, l'organització ho està fent molt bé, ens estan fent proves, PCRs, antígens, vull dir, per tenir-ho tot controlat i amb les garanties de la màxima protecció de viatjar i tot.
L'horari, per cert, Adri, oficialment al web de l'Helen és a les 6. Tot apunta, però, que s'avançarà al migdia. Encara no hi ha confirmació oficial al voltant d'aquest horari de l'Olympiacos Astralpool Natació Sabadell. El que sí que és segur és que les de David Palma viatgen divendres, ben d'hora, cap a Atenes.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I a la primera nacional d'handbol les coses es compliquen una mica més pels dos conjunts sabadellencs de la categoria. L'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell s'han quedat, atenció, a només 3 i 2 punts respectivament del descens. L'explicació? Doncs que el Banyoles, el penúltim, qui marca el llindar, va guanyar el duel directe contra el Cué al Palau Tordera, que els verdiblancs no van poder jugar el seu partit per un positiu a la plantilla rival, el Granollers B, i que els creuvaltencs van cedir a casa 22-25 davant del líder del Sant Quirze. L'Albert Quera, un dels nostres estudiants en pràctiques, ens detalla com va anar aquest derbi comarcal a Cal Balsac.
El Creu Alta Sabadell ha perdut aquest cap de setmana a Can Balsac davant els actuals líders de la Lliga, el Sant Quirze. Els de Cifré van començar amb un 0-6 en contra, però conscients de la dificultat de l'enfrontament, els arlequinats van sortir amb un pla de partit molt clar, i això els va servir per anar recuperant aquesta distància a poc a poc. Això afirma Francesc Asensio, jugador del Creu Alta.
Sabíem que era un partit difícil, que era el líder, era un equip molt bon, molt ben treballat, però nosaltres tenim la vostra defensa, que nosaltres som rocosos allà darrere, i ens passem això, en defensar a muerte, i a fer que podem anar a atac, i anar avançant, i anar progressant, i anar millorant. I anar fent, i bueno, doncs allà està el resultat, no? No ens han humillat, no ens han arrasat, no... Ha sigut un partit d'handbol, ha sigut un bon partit d'handbol.
Però no va ser suficient. Els sabadellencs van estar a remolc durant tot el partit i el Sant Quirze va anar imposant poc a poc tota la seva qualitat sobre la pista. Tot i la derrota per 22-25, les sensacions dels arlequinets són positives de cara a les properes jornades, ja que van competir fins al final. Així ho assegura Francesc Asensio.
Seguim treballant i a treballar, i contra el líder a treballar, a lluitar, i vam demostrar que som lluitadors, som un equip lluitador, i lluitarem fins al final i lluitarem. Som lluitadors, treballarem i lluitarem.
Després d'aquesta derrota, el Creu Alta Sabadell torna a tenir el fantasma a les posicions de descens ben a prop, ja que amb la victòria del Banyoles els descifres col·loquen a únicament 2 punts. Propera jornada a la pista del Sant Esteve Ses Rovires.
Afegim també un apunt de ciclisme perquè David de la Cruz disputa des d'ahir la París-Niça, una de les seves voltes favorites al calendari, com escoltau divendres aquí a l'Hotel Suís. Avui es du a terme la segona etapa de 188 quilòmetres i completament plana entre Oinville, Sur, Montsien i Amilly. Ahir, a la meta de Saint-Cyr-le-Colle, el sabadellenc va entrar al 46è, amb el mateix temps que el guanyador i primer líder, l'irlandès Sam Bennett. Recordem que tot just és la segona prova a la qual participa el de l'Emirates aquesta temporada i que li servirà per agafar rodatge de cara a la Volta a Catalunya, on De la Cruz hi tornarà a partir del dia 22 de març, 5 anys després de la seva última participació. I demà dimarts a l'Hotel Suís estarem pendents d'aquest sorteig dels quarts de final de l'Eurocup de waterpolo a Nyon, que ens comentava fa un moment el Pau Vituri. Repassarem la primera jornada de l'abans coneguda com Copa Catalunya de bàsquet, amb les victòries del Natació Sabadell i del bàsquet Pia. En futbol sala, el Natació Sabadell ha recuperat el lideratge del seu subgrup de la segona B. Demà en parlarem amb l'entrenador, amb Borja Burgos, també amb els germans Martí, que acaben de deixar el Sabadell Nord. I aprofitant que la Lliga entra en el seu últim terç a segona divisió, el Sergi Parc està preparant un informe estadístic amb els números del Centre d'Esports.
D'aquesta manera arribem pràcticament fins les 3 de la tarda. Us envia una abraçada des del control de sol, Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo. En nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, podeu tornar a escoltar aquest programa entrant al nostre podcast. El trobareu a radiosabadell.fm, també tota la informació de la ciutat allà, o a les nostres xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram o a Twitter, @RadioSabadell. Demà a les 2, més esport. Avui, Tribuna Preferent especial a 2 de 8. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.